Són les 11, el 2 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I a l'hora que tenim per endavant continuarem analitzant i parlant de la guerra que es va extenent pel Pròxim Orient. Connectarem amb Beirut, parlarem amb la periodista Andrea López Tomàs, que ens explicaran com es viuen també aquestes hores al Líban. A la primera hora ja hem explicat que avui hi ha hagut foc creuat entre Israel i Hezbollah, que ha provocat víctimes mortals. També parlarem amb Anaïta Nasir. Ella és una politòloga iraniano-catalana, experta en relacions internacionals. Li demanarem el seu parer sobre la situació ara mateix de l'Iran. Potser el més delicat són els sentiments retrobats amb què viuen aquesta guerra. Pot ser llarga i causar moltes morts, però a la vegada celebren que la cúpula de la República Islàmica ja no hi sigui, ja no els mani. També li preguntarem si és factible que des del carrer es proposi un poder alternatiu, i tot plegat ho analitzarem amb en Toni Segura. I avui que ens visita el Toni Padilla parlarem també d'alguna manera de geopolítica, perquè d'aquí 4 mesos comença el Mundial de Futbol que organitzen els Estats Units, Mèxic i el Canadà, i l'Iran és un dels països que està previst que hi participin. Qui sap ara mateix com hi arribarem i si podria haver, per exemple, un Estats Units-Iran. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar aquesta última hora amb garanties, escoltem les veus que han marcat fins ara el 2 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Si aquest règim terrorista d'un tipus que no hem vist mai al món, si aconsegueixen armes nuclears i els mitjans per a llançar-les, amenaçaran tota la humanitat. Així que ens hem proposat protegir-nos.
Aquesta era la nostra última i millor oportunitat per atacar el que estem fent ara mateix i eliminar les intolerables amenaces d'aquest règim malalt i sinistre.
Règims bojos com l'Iran, obstinats en deliris islamistes profètics, no poden tenir armes nuclears. És de sentit comú. Molts ho han dit, però cal tenir-los ben posats per fer-ho complir, i el nostre president els té ben posats.
He ordenat un augment del nombre de caps nuclears al nostre arsenal per posar fi a tota especulació. Ja no revelarem les xifres del nostre arsenal nuclear, a diferència del que s'ha fet en el passat. Per ser lliure cal ser temut, i per ser temut cal ser poderós. Il faut être puissant.
La voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación. Y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación. Y acciones militares unilaterales no tienen ningún objetivo claro.
En las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia, ninguno, absolutamente ninguno, a estos ataques que se están realizando.
Només cal passejar-se pel Mau de Gocons aquests dies i veure que és quelcom que revolucionarà la manera que vivim.
Benvinguts a l'estand d'Iflayak. Ara esteu provant el traductor d'Iflayak.
No ens podem acostumar a que un país no tingui pressupostos. Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups que l'han investit, potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
No hi ha pla B. El pla A, el pla B i el pla C és que el país tingui pressupostos.
És una esmena a la totalitat del govern del president Illa, a la dependència, a la incompetència i a la inestabilitat.
Tots estem acostumats a que quan partim un tomàquet per sucar-lo al pa veiem les llavors allà. Doncs el que fem és agafem aquestes llavors, les expremem, les posem en un got, deixem en el cas de tomàquet, fem una petita fermentació i llavors això es passa per un colador i es deixa secar en un paper de forn. I aquella llavor ja és 100% viable.
La major reacció del públic, a banda de que intentem proposar, seguint el motiu del CIR, del leitmotiv, no? Del més difícil encara, unes atraccions cada vegada doncs, més arriscades, més difícils, que comporten més anys d'assaig, també, i és fonamental, hi ha una educació de públic.
Clar, el Xavi, per exemple, és guionista del Jueves. Els dos som gamberros i ens agrada, en alguns moments, jugar amb això que està tan de moda, aquest concepte dels límits de l'humor. I, per tant, quan ens produïm nosaltres mateixos, estirem. Hi haurà algú aquí, en aquest musical de Busco Pis, que hi haurà alguna broma que no li agradarà.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
23 de desembre de 1972.
I el número de la sort, el...
3.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Onze i vuit minuts de la nit. Fa tres dies que els Estats Units van atacar coordinadament l'Iran conjuntament amb Israel. Des del dissabte que Catalunya Ràdio estem explicant moltes de les coses que van passant. I avui, sens dubte, un dels escenaris importants d'aquest conflicte ha estat el Líban. Per això ara volem connectar amb Beirut. Allà hi tenim la nostra companya, l'Andrea López Tomàs, corresponsal freelance del periòdico a l'Orient Mitjà. Andrea, bona nit.
Bona nit, Maral.
Avui hi ha hagut aquest intercanvi d'atacs entre Israel i el Líban. Explica'ns una mica com ha anat la jornada. Què és el que ha passat? Perquè hi ha hagut desenes de morts.
Sí, avui hi ha hagut atacs durant tot el dia al Líban, especialment al sud i a l'est del país i als suburbis del sud de Beirut, i molts d'aquests bombardejos, a diferència del que va passar o de l'estratègia que s'utilitzava la guerra anterior que va patir el Líban a la tardor del 2024, molts d'aquests bombardejos no han estat notificats prèviament. Això el que ha fet que hi hagi grans números de víctimes mortals, no? De moment hi ha 52 persones que han mort i unes 150 que han resultat ferides, però això no hi ha hagut la mateixa situació a Israel. A Israel no, no hi ha hagut més atacs després que Hezbollah llancés coets cap al territori enemic aquesta matinada en venjança per l'assassinat del líder suprem iranià, l'ayatollah Ali Khamenei. No hi ha hagut més atacs per part de la milícia libanesa. A més, el primer ministre del Líban, Nawaf Salam, ha dit que les operacions militars de Hezbollah són actes il·legals i ha prohibit les activitats militars de la milícia. Però bé, això també ho hem d'agafar una mica amb pinces perquè sabem que la milícia és molt poderosa i que el govern libanès no, potser no té realment el poder, no l'ha tingut fins ara per aturar-la.
Clar, per entendre el que ha passat avui, hem d'explicar una mica la relació que hi ha entre Hezbollah i l'Iran. Per què Hezbollah ha volgut també venjar la mort de l'ayatolà de l'Iran?
Doncs perquè tenen una relació molt estreta. Hezbollah no s'entén sense l'Iran, fins i tot des dels seus inicis, quan va néixer com una milícia als anys 80, enmig de la Guerra Civil Libanesa, va ser finançada per Iran i fins i tot un dels seus objectius, a banda d'exercir la resistència contra l'enemic sionista, que és com ells anomenen Israel, era instaurar una república islàmica al Líban com la que hi havia a l'Iran. Aquest és un objectiu que van abandonar fa molts anys perquè el context multicultural i multireligiós del Líban no ho permet. Però el que veiem és que, tot i que té un paper molt gran Hezbollah com a partit polític libanès, durant molts anys, en paral·lel, també s'ha encarregat de difondre la influència iraniana a tot el món àrab i per això Israel l'ha vist sempre com la primera frontera amb l'Iran, aquesta frontera física, no?, que comparteixen els dos països, el Líban i Israel, i més al sud del Líban, on Hezbollah hi té molt poder. I durant la darrera dècada la vinculació ha arribat a ser tan gran entre Hezbollah i Iran que Hezbollah ha intervingut en els conflictes de Síria i Iemen, abanderant aquest rol de fidel aliat de l'Iran i posicionant-se, no?, doncs, al costat de l'expresident sirià Bashar al-Assad o dels rebels hutis, que són, com ja sabem, dos aliats de Teheran. Deia abans que no existiria Hezbollah sense l'Iran, perquè Iran financia directament Hezbollah, entrena militarment els seus milicians i els hi dona armes. Per això Israel ho veu com una amenaça directa a la seva frontera nord, perquè és com si tinguessin a l'Iran directament, perquè són la mateixa cosa, per dir-ho així.
Clar, enmig de tot això sempre hi ha les poblacions de cada lloc. No sé fins a quin punt la població civil aquí al Líban, on ets tu, Andrea, fins a quin punt ho pateix i els fa por tot això que passa.
Sí, realment la població civil no ho expressa obertament. Avui he estat parlant amb algunes de les poblacions que han estat, gent que ha estat desplaçada, no?, i sobretot gent que no tenia on refugiar-se i estava, doncs, passant l'estona al carrer, i suposo que ara també ja estarà passant la nit. Quan els hi preguntaves d'això no volien opinar, no?, perquè Hezbollah és una milícia molt poderosa i no accepta gairebé les crítiques. Per tant, la gent no s'atreveix obertament a parlar en contra de el que estan fent, però sí que a tothom li ha agafat molt per sorpresa que Hezbollah ataqués a Israel, perquè les capacitats militars del grup havien sigut bastant debilitades després de l'ofensiva militar de la tardor del 2024, fins al punt que tota la seva cúpula directiva política i militar va ser eliminada. Per tant, la població del Líban ho veu com que els ha posat en una guerra que només en poden sortir perdent i que no beneficia a ningú més que a elles mateixes, no? Perquè al final ara Hezbollah es trobava en un moment en què hi havia un consens polític bastant generalitzat de que tocava, per fi, després de 40 anys, que entregués les armes, perquè era l'única milícia, després de la Guerra Civil Libanesa, que encara mantenia les armes.
Clar. Doncs ens ha interessat avui tenir aquest context. Segur que n'haurem de tornar a parlar ben aviat del que passi aquí al Líban. Ens ha atès en directe l'Andrea López Tomàs des de Beirut. Moltíssimes gràcies, Andrea. Una abraçada.
A vosaltres. Fins aviat.
30 segons i arribarem a un quart de 12. Doncs avui teníem moltes ganes també d'incorporar en el relat d'aquesta jornada la politòloga iraniano-catalana Anaïta Nasir. Ja hi hem parlat altres vegades i volíem fer també avui. Ella és experta en relacions internacionals. Anaïta, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu ja fa molts anys que vius aquí a Catalunya, però com has viscut l'ofensiva d'aquest cap de setmana?
Bon, han sigut molts sentiments diversos, des de la preocupació immediata pel país i per la família que encara tinc allà, molta tristor perquè al final, evidentment, les guerres no porten res bo, i molta expectació perquè ja es veia que seria una guerra diferent a la del juny del 25.
Ara entrarem més a fons en les intencions que hi pugui haver al darrere, però d'entrada, ara que parlaves de la família, tu hi tens família, amics, està tothom bé?
De moment, si no hi ha notícies, volem pensar que estan bé. Les connexions han estat tallades a l'Iran. El règim acostuma, quan té problemes interns, a tallar i desconnectar no solament internet, sinó també les línies telefòniques i de mòbil. I jo des del divendres a la nit no he pogut tornar a parlar amb els dies, però vull pensar que...
Esperem que sí. A mitjans de gener ja vam parlar aquí al Catalunya a nit i ens deies... Ho fèiem aleshores per les protestes que hi havia a l'Iran i tu ens deies que la solució havia de ser aquesta, que fossin els iranians que arribessin allà on poguessin i allà on volguessin, però que no fos per una intervenció dels Estats Units. Sembla que és el que ha acabat passant. De moment, com a mínim, s'ha confirmat la mort d'Ali Khamenei per un atac coordinat entre els Estats Units i Israel.
Correcte. Sembla com que el que desitges i el que vols mai es compleix. És cert que Ali Khamenei ha mort assassinat per una ingerència estrangera que s'ha saltat l'ordre internacional de part dels Estats Units i d'Israel. El que sí que és cert és que també el mateix Trump està dient a la població que surtin ara, que és el seu moment, per acabar de derrocar el règim. I, clar, aquesta demanda de Trump té molts inconvenients, perquè la població fins ara sempre ha sigut desarmada i ha sigut unes revoltes pacífiques que s'ha trobat amb la repressió del règim. Per tant, és molt complicat pensar que la solució del futur de 90 milions de persones venen gràcies a unes bombes estrangeres.
Sí, perquè és veritat que els Estats Units, Trump i també el secretari de Guerra diuen que el règim ha de caure, però que no els compete a ells això, sinó simplement evitar que no tingui un arsenal nuclear ni míssils que els puguin atacar i que això en tot cas ho han de fer els iranians. Recordem que les últimes protestes hi va haver una violència molt forta per part del règim, es parla de milers de morts, les xifres es discuteixen. No sé quines tens tu, però si ens les pots recordar ens anirà bé per saber també fins a quin punt creus que això pot acabar passant, que a partir d'aquests atacs dels Estats Units i d'Israel sigui la pròpia oposició civil, diguem-la, que intenti ocupar el poder.
Clar, aquesta és una de les qüestions que crec que són essencials d'entendre, que la societat iraniana no és homogènia, hi ha diferents sectors, no tothom està trist perquè hagi mort el Khamenei, ni tothom està content perquè hagi mort el Khamenei, i hi ha molta gent que també està molt preocupada. El que sí que és cert és que la població no té encara ni les armes, i el règim, durant aquests 47 anys, el que ha aconseguit és eliminar qualsevol oposició, o perquè l'han empresonat o perquè els ha assassinat. Les últimes revoltes, que van començar el 28 de desembre per motius econòmics, es creu que entre el 8 i el 9 de gener va haver una massacre del règim contra la població que va sortir absolutament pacíficament als carrers, i les xifres varien entre els 20.000 i 53.000 persones assassinades pel règim. Per tant, estem parlant d'un règim que per mantenir la seva pròpia supervivència al poder és capaç de massacrar la seva població. Aquesta és la situació en què es troba la població.
Avui Donald Trump ha dit que aquesta operació durarà el que faci falta, el que sigui necessari, ha dit, tot i que la pronostica entre 4 i 5 setmanes. Què creus que pot passar en aquest temps?
A veure, aquest també és un altre tema important, saber quan durarà i quina intensitat tindrà aquest conflicte bèl·lic regional, perquè estem veient que cada dia s'afegeixen nous actors, els missils d'Iran arriben cada cop més lluny i inclús alguns europeus que estan dient que voldran defensar els seus interessos. Depenent de com sigui aquesta pressió externa contra el règim, que a banda té la seva pròpia necessitat de mantenir una continuïtat, malgrat que li han decapitat la majoria dels seus oficials, el Trump deia unes 48 als oficials, amb tot això ha de demostrar continuïtat i que a l'Iran, dintre del règim, hi havia moltes faccions, hi ha moltes faccions, i la cohesió interna política també és un element clau en els propers dies per entendre si realment, entre cometes, aquesta unitat, aquesta cohesió del règim amb un control polític i administratiu, o bé hi ha una situació de disputa entre aquestes faccions que poden portar a un caos no solament polític, sinó també inclús que pot trontollar tota la composició ètnica, no?, del país. Hi ha azeris, hi ha kurds, hi ha turcs, hi ha baluts. Per tant, els propers dies s'ha de veure exactament com totes aquestes peces s'encaixen i sobretot veure quina intensitat del conflicte pot arribar a condicionar aquests elements.
Doncs segurament que n'haurem de tornar a parlar amb tu mateixa, si ens ho permets, d'aquí unes setmanes. El que diuen tots els experts és que amb només bombardejos de míssils o d'aviació és impossible fer caure un règim i que han de passar coses sobre el terreny. En aquest cas haurien de passar, si fos així, si es mantingués així l'operació militar de moment, haurien de passar perquè les forcessin els iranians, i segons ens dius, això encara és d'hora, per veure si serà així.
La població civil està segrestada per aquest règim sanguinari i per unes condicions externes de pressió, de sancions i ara mateix de bombes que físicament cauen a sobre dels seus caps. La societat iraniana, malgrat tot això, segueix tenint aquest malestar profund. La població iraniana estava sortint als carrers perquè no volia ja aquest règim. Per tant, s'ha de veure també com es pot articular tota aquesta voluntat de canvi en aquest context, tenint en compte que o la majoria dels líders de l'oposició estan a l'exili o estan empresonats o no tenen cap suport, com poden ser els mujahidins del poble, per exemple.
Perquè ara m'estava venint la idea que tu ens podràs ajudar a entendre millor. Imaginem que algú ara mateix, a un carrer de Teheran, per dir alguna cosa, en una casa, és contrari al règim i pensa, això que ha dit Trump, no? El canvi ha de venir per part nostra. Imaginem que algú intenta fer algun moviment ara a Teheran, o sortir al carrer o organitzar alguna cosa. Què li podria passar a aquesta persona, o com s'hauria de moure?
A veure, a l'Iran el que sembla que ha funcionat durant aquestes últimes protestes, també des del 2022, és com la guerrilla urbana. No funcionen les manifestacions així massives. Però sí que és cert que el problema és que el poder coercitiu a la repressió de la força i la violència encara l'ostenta aquest règim. Malgrat que ara l'estructura l'hagin decapitat, el règim segueix sent repressor. I, de fet, ara mateix hi ha un problema amb les presons, amb la gestió administrativa d'aquestes presons. Hi ha milers de persones detingudes sense cap garantia legal que estan empresonades, que no se sap en quines condicions estan. I si també cau aquest règim, una de les coses que pot passar és que no s'arribi bé a aquests presos polítics. La població iraniana, el futur de la població iraniana, està avui en dia empresonada. Per tant, també s'ha de seguir mantenint l'atenció en aquest tema de violació flagrant dels drets humans. Però, clar, un iranià que vulgui sortir avui al carrer sap que s'arrisca a que el règim el detingui, que el torturi i que inclús l'amenaci amb la pena de mort, perquè s'ha donat i, de moment, segueix la maquinària repressora del règim. Perquè quan per legitimitat té por de perdre el poder que ha mantingut durant tots aquests anys, l'única cosa que fa és reprimir encara més brutalment la seva pròpia població.
Doncs hem conversat amb Anaïta Nasir, que és politòloga iraniano-catalana. Moltíssimes gràcies, Anaïta, i fins aviat, que tornarem a parlar segur.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
6 minuts per arribar a 12:15 i volem afegir encara la veu experta d'un catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i investigador també sènior del CIDOB, l'Antoni Segura. Antoni, bona nit.
Bona nit.
Hola, Antoni, sí que no ens arribava la teva veu, ara sí.
Fins
a quin punt, Antoni, era una amenaça l'Iran per als Estats Units? Fins a quin punt el seu programa nuclear o els seus míssils de llarg abast podien representar un perill per a Washington?
Mira, en aquest sentit jo penso on comença a recordar molt l'Iraq del 2003, no? Perquè el programa nuclear iranià, tots sabem, i l'Agència Internacional d'Energia també tenia mostres d'això, fins que es van trencar, s'han trencat unilateralment les negociacions que estaven tenint lloc a Ginebra, i que s'havien de reprendre justament aquest dilluns a Viena, de que el programa nuclear iranià no estava en absolut en condicions de dur a terme la fabricació o l'obtenció de la bomba nuclear. No? Uh-huh. D'altra banda, és clar, quan Trump també ha fet referència als míssils de llarg abast. A veure, la tecnologia iraniana amb míssils és important, menys important que la d'altres països, com per exemple els països europeus i per descomptat els Estats Units, però pensar que des d'Iran s'atacaria Estats Units ens sembla una mica, en fi, una imaginació excessiva, diguem-ne. No?
Clar.
Una altra cosa és que això serveix per fer por i això serveix per justificar un atac que jo crec que les raons de fons són unes altres. Tenen a veure, tenen a veure amb motius electorals, tant a Israel com als Estats Units. Les eleccions de mig termini de novembre pinten malament per Trump, pel Partit Republicà. Tenen a veure, jo crec, també, com lo de Venezuela, evidentment, amb el petroli. Això no hi ha cap mena de dubte. En aquest moment, Trump controla gran part del petroli mundial, controla el de Venezuela i pot arribar, o intenta controlar el d'Iran, que és el tercer productor i exportador mundial. No? Però, més enllà d'això, jo penso que també és un cop contra la Xina, que és el gran absent amb el tipus d'anàlisis que estem fent. Perquè, efectivament, tant Venezuela com l'Iran eren proveïdors de la Xina. Això ho oblidem. Iran, amb un gran percentatge, el 80%, tot el tema de l'embargament, el 80% del petroli que exportava l'Iran anava a parar la xinesa. A canvi, aquest li subministrava tecnologia militar i míssils, no? I aquí sí que podia haver-hi el sentit aquest que deia Trump, en fi, que era una amenaça efectivament per la seva flota situada al Golf Pèrsic o al Mar Roig, no? I a l'Índic en general. Aquí sí que podia haver una amenaça perquè sembla que estava a punt d'arribar un carregament de missils xinesos, en fi, que aquests sí que eren bastant més efectius que els que disposa actualment l'Iran o d'alguns dels que disposa actualment l'Iran. Per tant, i evidentment l'altra cosa és reafirmar la seva hegemonia mundial amb un cop fora del dret internacional, fora de qualsevol norma que regulen les relacions internacionals i que simplement, diguem-ne, compleix allò que va dir en l'entrevista amb els periodistes del New York Times, que els únics límits a la seva actuació no són les normes del dret internacional, no és ni tan sols per passiva la Carta de Nacions Unides, sinó que és la seva pròpia moral i allò el que li dic del seu pensament en un moment donat.
Clar. Tenint en compte tot això, creus, per tant, que l'eventual caiguda del règim li és més o menys igual a Donald Trump o no?
A veure, l'aventura que el règim potser no. El que pugui succeir després, em temo que sí. És a dir, ha fet una cosa que té difícil justificació des del punt de vista de les relacions internacionals. És a dir, De fet, el que ha fet és una... no ha declarat la guerra, perquè no ho ha dit en aquests termes, però estem davant d'una guerra en tots els ets i uts, i això ho ha fet de manera unilateral, sense tenir el consentiment de cap organització internacional, com Nacions Unides o com el Consell de Seguretat, en aquest cas, que és que hauria d'utilitzar l'ús de la força, i sense tenir en compte ni tan sols els seus aliats, excepte el cas d'Israel, que evidentment és una operació que sembla que duien mesos preparant. Però, per exemple, la Unió Europea doncs, està totalment absent. A mi em sap una mica de greu aquesta mena de servitud que han mostrat en aquests moments França, Alemanya i, encara que no estigui a la Unió Europea, el Regne Unit, no? Amb aquesta supeditació a un acte que conculca les normes més elementals del dret internacional, que és una agressió directa contra un altre estat, amb independència que el règim d'aquest estat, i això no ens cansarem de dir-ho, que sigui un règim execrable, impresentable, repressor, misogen, en fi, tots els qualificatius que li vulguem donar. Però jo penso que l'alliberament, i em sembla que és el mateix que estava dient la intervenció que m'ha precedit, sí, l'alliberament ha d'arribar per part dels iranians. Jo fa molt de temps que tinc molt clar que difícilment es pot imposar la democràcia a cop de míssil o a cop de canó. És veritat que aquest segurament tampoc és l'objectiu de Trump. Els objectius, com intentant assenyalar, són uns altres. Per tant, diguem-ne que és una operació que, destinada a la democratització de l'Iran, jo penso que més aviat el que ha fet és qüestionar el nucli dur del poder que queda o que ha sobreviscut als primers atacs, perquè ara ja estan més que previnguts, i, en canvi, la població segueix amb la mateixa situació. És impossible qualsevol aixecament en uns moments de que el règim s'està qüestionant internament i que, per tant, està tancant files. I si amb les últimes manifestacions de fan, com aquell que diu, un mes, doncs van haver-hi milers de morts per la repressió del règim, ara, doncs, encara sota el paraigües de la guerra, doncs, si qualsevol que intenti enfrontar-se al règim patirà durament les conseqüències d'aquesta gosadia, diguem.
Doncs,
per tant, estem una mica on estàvem, o pitjor. El problema és que estem pitjor i amb una guerra que s'està internacionalitzant per moment. Ja són 10 els estats que han patit bombardejos i, per tant, són 10 estats que cada cop serà més difícil fer marxa enrere.
Efectivament, fa temps que es parla de la llei del més fort, de com l'ordre internacional s'està trastocant amb aquests moviments per part de la nova administració nord-americana, i avui teníem ganes d'escoltar una veu com la de l'Antoni Segura, emèrit d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i investigador sènior del CIDOB. Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, i només deixem afegir que sí, el que de l'ordre internacional sorgit després de la Segona Guerra Mundial no és que estigui a punt de desaparèixer, és que aquest acte d'agressió contra l'Iran, sense justificants immediats i un consens internacional, és l'acte de la certificació de la defunció definitiva del multilateralisme i de l'ordre heretat després de la Segona Guerra Mundial.
Doncs moltíssimes gràcies, no es pot dir més clar. Una abraçada.
Vinga, una abraçada, gràcies a vosaltres.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem amb Toni Padilla d'Esports, però ja veureu que també de retruc de tot el que està passant aquests dies amb l'Iran.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi.
Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per què escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mare dare.
Les notícies.
Filla mia, cute care, mamma mia, pentaggio tu.
Sota la llum de la lluna.
Sei di tu dunque la piscadora, i tu vai, i tu vene, sembra pesce a mare della.
Amb Manel Elias.
Se ci pilla banda, se la figlio
mio. I Agnès Marquès.
Mamma la fagliotto che mi voglio marirà.
Passen 5 minuts de 2:15. Avui volíem analitzar profundament tot el que està passant al Pròxim Orient, perquè creiem que és important. Ara mateix ho deia l'Antoni Segura. Estan canviant les normes, ja es poden donar per enterrades les que van deixar el món després de la Segona Guerra Mundial, però és que aquest atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran es pot fer notar, per exemple, també en el món dels esports. Per això en volem parlar amb Toni Padilla, que ens visita els dilluns. Bona nit, Toni.
Bona nit. Ciao, Manel.
D'entrada, ja podem deixar aquí damunt la taula que aquest estiu hi ha Mundial de Futbol organitzat pels Estats Units, pel Canadà i Mèxic, i que hi ha una selecció que és la iraniana, que està en principi classificada per participar-hi.
Sí, en 116 dies, en principi, la selecció de l'Iran havia de jugar un partit de futbol contra Nova Zelanda, a Inglewood, que és a les rodalies de Los Angeles. Clar, es dona per fet que en breu la selecció de l'Iran comunicarà que fa boicot i que no viatja als Estats Units, perquè seria molt estrany imaginar la selecció iraniana jugant a territori nord-americà. No és oficial encara, però dins de la FIFA ja es treballa amb aquesta possibilitat. Iran s'havia classificat, havia de jugar contra Bèlgica, també, i també havia de jugar un partit contra Egipte, Seattle, justament en un dia en què a Seattle s'havia organitzat un dia de l'orgull gay, de l'orgull LGTBI, intentant promocionar, doncs, el que respectés els drets de la comunitat homosexual, en un partit en què justament jugaven Egipte i Iran, que no serien dos estats que respectin molt els drets de la comunitat LGTBI.
No, no, clar, ja ho dius tu sempre, que l'esport també és política, però d'entrada aquí pot haver persones que ens estiguin escoltant ara que tinguin la primera notícia que l'Iran hagués de participar en aquest campionat del món.
Sí, de fet, tenen una molt bona selecció, o sigui, hi solen anar, i és cert que el futbol no és la cosa més important en aquests moments, però tot forma part d'aquest gran tauler dels escacs que s'ha convertit en el món. D'un altre tema més, hi posa molta importància els esdeveniments públics, on poden ser la cultura o l'esport per reforçar la seva imatge, i hi ha molta expectació per veure com organitza aquest Mundial de Futbol. Ell ja fa uns mesos va fer una prohibició als ciutadans de 12 països perquè no se'ls permetés l'entrada al territori nord-americà durant el Mundial, al·legant motius de seguretat. Iran era un d'aquests països, pròpiament va fer com una excepció que incluïa entrenadors, esportistes i alguns directius. Però clar, això va provocar, per exemple, que quan s'havia de fer el sorteig de la fase de grups del Mundial, aquesta fase de grups, que va dir, doncs, que l'Iran jugaria contra Bèlgica, Nova Zelanda i Egipte, el govern de Washington va denegar la visa d'entrada a directius de la Federació de Futbol d'Iran i a periodistes. Això va provocar, doncs, que l'Iran ja no hi envies delegació. Va fer com un primer boicot de no anar-hi, perquè ja veien d'alguna forma que els maltractarien. Després, òbviament, de l'assassinat de l'Ayatollah Ali Khamenei, tothom es dona per fet que la selecció iraniana, doncs, no anirà al Mundial, tot i que des de la FIFA diuen, hores d'ara, posició oficial, que el nostre objectiu és tenir un Mundial segur amb tothom participant.
Entenc, per tant, això voldrien que hi anés també l'Iran.
Sembla molt improbable. Es parlava de la possibilitat de traslladar els partits a la fase de grups de l'Iran al Canadà o a Mèxic, per intentar, doncs, suavitzar les posicions, però clar, si passessin torn, potser acabarien jugant als Estats Units. hores d'ara, Iran segueix tenint reservada l'hotel, que era la base de la seva concentració, a l'estat d'Arizona, sabent, a més, que el primer partit aquest el jugava a Los Angeles, que Los Angeles és una de les ciutats del món amb la comunitat més gran d'exiliats i refugiats iranians. Clar. Opositors, òbviament tots, el règim dels ayatolars, que ja tenien preparades manifestacions pel dia d'aquest suposat debut iranià, que jo diria que no es produirà.
Clar, perquè quan diem, per exemple, imaginem un hipotètic ara Estats Units-Iran, evidentment hi hauria molta controvèrsia entre països, però una cosa que s'ha de tenir també en compte és que de vegades és un lloc perquè els mateixos seguidors d'aquell país hi hagi enfrontaments entre ells o posicions variades entre ells si són, per exemple, partidaris o no, o contraris o opositors al règim.
Sí, de fet, en els darrers mundials s'han produït dos cops enfrontaments directes entre Estats Units i Iran. Primer va ser el Mundial de França el 98 i en el darrer Mundial van tornar a enfrontar-se. Va ser un partit carregat de càrrega política perquè l'ambient ja estava bastant escalfat i a més es va produir, recordem, fa 4 anys ja hi havia grans manifestacions de persones molt valentes a l'Iran contra el règim. Hi havia moltes morts al carrer i alguns futbolistes de la selecció d'Iran en el primer partit que juguen contra Gales van ser molt valents i al moment de celebrar el gol van fer unes celebracions que era una dedicatòria als manifestants que estaven lluitant per tenir més democràcia a l'Iran. Això va provocar molta pressió de la federació per intentar que aquests jugadors no fessin aquestes coses i a fora de l'estadi de Qatar van haver-hi baralles entre seguidors iranians vinguts des d'estats com França, Alemanya o Estats Units que eren opositors del règim amb altres que havien viatjat des de Teheran. Van haver-hi baralles, va haver-hi molta pressió perquè al final, doncs, tothom sap que el futbol sembla que no és important, però, per exemple, el règim de Teheran intentava, demanava als responsables de la senyal de televisió no enfoqueu la graderia si es veuen dones animant a Iran sense vel.
Clar, imagina't. De fet, aquest Mundial que començarà d'aquí 4 mesos arriba d'entrada ja carregat de moltes polèmiques.
Moltes. Trump el vol convertir en un acte propagandístic perquè a més coincideix amb el 250 aniversari de la declaració d'independència dels Estats Units i es dona per fet que anirà a molts partits perquè a ell li agrada molt anar a esdeveniments esportius. Va ser el primer president en actiu que anava a un partit de final de la Super Bowl de la Lliga de Futbol Americà. Va anar a la final del Mundial de Clubs. Recordem aquella imatge tan estranya d'ell al costat dels jugadors del Chelsea que havien allà dos catalans, el Cucurell i el Marquiu, dient que fa aquest senyor que baixi de l'escenari, no ho entenem, li agrada molt sortir el focus de les imatges, però que aquest Mundial arriba molt carregat de polèmiques perquè l'AIS en principi sembla que podria actuar durant el Mundial buscant també persones que no tinguin permís de residència i també perquè en aquests moments el govern de Trump té congelats els fons destinats a les ciutats que són seus del Mundial que no poden garantir la seguretat i l'organització de les fanfes, aquestes zones per aficionats i 13 ajuntaments importants com poden ser Nova York i Miami ja han dit que no faran zones d'aficionats perquè no tenen els fons. Per hores d'ara no sabem exactament quin tipus de Mundial serà perquè Trump, que treia pit, l'està d'alguna forma incendiant.
I això que estàs parlant del president que ostenta el primer premi de la pau a la cerimònia del sorteig del Mundial del 2026, li va ser concedit.
Quin moment, aquest. A Gianni Infantino, el president de la FIFA, li va donar el premi amb aquestes paraules.
This is what we want from a leader.
Això és el que volem d'un líder. Un líder que té cura de la gent, ja que volem viure en un món més segur. Volem unir el món com farem el Mundial. Per això vostè mereix el primer premi de la pau de la FIFA per les seves accions, per tot el que ha aconseguit amb el seu estil. I sempre tindrà el meu suport i el suport de la comunitat internacional del futbol per fer un món més segur i pròsper.
Fa una mica d'angúnia escoltar-ho. Recordem el president de la FIFA, Gianni Infantino, és un advocat suís d'origen italià, que es mou molt bé en els despatxos, que es porta molt bé amb tothom i que tothom diu que va crear aquest premi per, d'alguna forma, contentar la criatura perquè Trump plorava perquè no tenia el premi nou de la pau. Doncs donem-li aquest premi, el va rebre Trump realment orgullós. Premi FIFA de la pau. Des de llavors ha bombardejat Venezuela, Nigèria, Iran, ha amenaçat en ocupar Groenlàndia, actuar Mèxic, Colòmbia i Cuba. És un concepte de pau diferent, però bé, el premi el té i el Mundial a l'estat segueix endavant.
Per tant, no podem descartar que en aquest Mundial hi hagi algun boicot, que no seria la primera vegada en la història del Mundial que hi ha boicots.
Peticions de boicot sempre hi són. El govern d'Alemanya va insinuar-ho, el govern de Pedro Sánchez ho ha insinuat, jo crec que no passarà, perquè no crec que hi hagi cap govern que sigui prou valent per fer-ho, perquè significaria emprenyar a la FIFA, emprenyar a Trump, i sobretot emprenyar molts aficionats que el que volen és que la pilota rodi. És així.
El futbol et podrien fer perdre unes quantes eleccions, eh?
Els assessors polítics els hi diuen, els governs, si traieu la selecció d'un Mundial, potser us pot anar en contra, i sobretot perquè és cert que hi ha motius ètics per fer un boicot, perquè no el teníem per fer boicot al Mundial de Rússia. Quan es fa el Mundial de Rússia fa 8 anys, Rússia ja s'havia anat a Crimea. Fa 4 anys es fa Qatar, que tampoc respecta els drets humans, i Qatar en aquell moment està bombardejant el Iemen. que no hi havia motius llavors. És, malauradament, de motius n'hi han, però no es farà perquè si no hi havia Rússia o Qatar, tampoc no crec que hi hagi boicot en aquest Mundial dels Estats Units, i per tant doncs tirarà endavant amb el dubte, òbviament, de què passarà amb la selecció d'Iran. Jo crec que Iran sí que, farà boicot i serà històric. En la història dels Mundials mai una selecció ha renunciat a una plaça un cop s'ha classificat per motius polítics.
Ah, sí?
Això no passa mai. Sí, quan els equips s'han classificat, sí que hi ha precedents d'equips que un cop classificats renunciaven, però no era per motius polítics. Sí, per exemple, al començament fa molts anys, els primers mundials de la història, 1934 Itàlia, 1938 França, Uruguai i Argentina renuncien, queixant-se de que els mundials eren massa europeistes, que els feien a Europa de forma consecutiva i que marginaven els americans. És una qüestió més geopolítica, per motius econòmics. La Índia es classifica pel Mundial dels 50, no tenien diners i renuncien, però l'únic boicot més o menys similar que hauríem de veure són el boicot que fan les seleccions africanes i asiàtiques en els anys 60 per aconseguir més places, per a geopolítica, per barrejar amb l'esport. I jo l'únic cas realment de boicot 100% polític en el món del futbol l'hem trobat en un partit clau per decidir qui es classificava pel Mundial del 74, Alemanya, entre la Unió Soviètica i Xile. El partit d'anada era un playoff, qui guanyava anava al Mundial, el partit d'anada jugava a Moscou, empaten 0-0, i aquí encara estaven al poder el govern de Salvador Allende. Pel mig el cop d'estat de Pinochet, i l'URSS decideix que no anirà a jugar a la tornada a Santiago amb motiu de protesta, i el govern de Pinochet ordena als jugadors xilens sortir i jugar al partit de tornada sense un adversari davant i d'una forma teatral ridícula marcant un gol a la porteria buida. I aquest boicot de l'URSS del 73 és l'únic que he trobat clarament per motius polítics.
Doncs
fins que Iran ho pugui fer aquests dies.
Veurem què passa amb l'Iran. Gràcies. Que vagi bé, Toni.
Que
hem arribat a 3:15 i ja tenim el so intens de la rotativa imprinsa a Sant Fruitós del Bages, on a aquesta hora segurament ja hi ha les portades de cara a demà. Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Manel.
T'ha arribat la de l'Ara?
M'ha arribat la de l'Ara i ara mateix la de l'edició castellana de Periódico.
Doncs comencem amb l'Ara.
Doncs mira, l'Ara, primeres pàgines i titular per tema de l'Orient Mitjà, i diuen: la guerra s'escampa i implica Europa. Trump diu que l'atac a Iran s'allargarà el temps que sigui necessari, entre cometes. Pequín dona suport a Teheran, no té altra opció que defensar-se, diuen. I Sánchez es distancia dels socis de la Unió Europea i nega ajut a Washington. La foto apareix en una explosió d'ahir a Teheran. I altres temes que també destaquen a la portada és sobre el mobile. Diuen: la cita obre amb baixes de congressistes a Huawei i de Xiaomi. I també comenten el tema de l'electoral del Barça. Diuen: Laporta, Font i Síria passen el tall de firmes i queda fora Vilajoana.
Molt bé, i el Periódico?
Periódico, edició en castellà, també similar com a l'Ara. Diuen: Trump no descarta el envío de tropas terrestres a Irán. Teherán rechaza negociar y extiende su contraofensiva por Oriente Próximo. Foto també de tot de runes aquí a Teherán, degut a una de les explosions que va haver-hi. També destaquen altres temes, per exemple, el pacte PSC Comuns, diu: Foment llevarà al TC la regulació de la compra especulativa de vivienda. I un altre tema que comenten és que el hub d'AstraZeneca trae de vuelta a Barcelona talento local emigrado.
Perfecte, doncs que acabi d'anar bé la nit, Raül. Bona
bé,
nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Adéu. Tenim més portades aquí també a l'estudi, Marc Güell.
Mira, ens ha arribat al Punt Avui, foto de portada per Netanyahu i Donald Trump. Tàndem per la guerra assegura l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Sembra el caos a l'Orient Mitjà i empeny més al món cap al desordre. També en aquesta portada, pressupostos a Catalunya, joc de pressions pel pressupost, titulen en portada. Passem a El País. Obren destacant que Espanya rebutja cedir les bases per l'atac dels Estats Units a l'Iran. La foto, en aquest cas, també és per Donald Trump, envia reforços davant el risc d'una guerra duradera. I també, en portada sobre aquest conflicte, els preus del petroli i el gas es disparen després de l'ofensiva. I també en portada, protagonisme per Zapatero, admet cobraments d'una empresa, però nega irregularitats.
Molt bé, doncs això és el que trobarà la gent que busqui els diaris, però qui sintonitzi Catalunya Ràdio 3Cat Info, David Casablanques, bona nit.
Hola, bona nit.
Què hi trobarem?
No serem gaire originals, perquè demà, quart dia de guerra a l'Orient Mitjà, seguirem l'evolució amb tots els fronts oberts, amb els enviats especials, amb els nostres corresponsals, I una qüestió, la de la guerra, que sortirà a la roda de premsa segur del Consell de Ministres, després d'aquest no del govern espanyol, als avions nord-americans per utilitzar les bases militars de seguríssim, de Rota i Morón, a més, hi surt el ministre d'Exteriors Álvarez, i un Consell de Ministres, i aquí ja canvio de tema, no parlo més de l'Iran, que, de fet, destaca per una absència, per una qüestió que no hi va, que és la recuperació de l'escut social, que segur que ho recordaràs, Manel, el Congrés va tombar la setmana passada. Sí. Sí que hi ha una altra cosa que previsiblement aprovarà el Consell de Ministres demà, però que després té molts números igualment de saltar, de caure, és l'Estatut del Becari, que, recordem-ho, vol reduir la precarietat laboral de molts estudiants en pràctiques. És un projecte de Yolanda Díaz que té el rebuig de tota la dreta, de tot el bloc conservador, que genera dubtes en algun soci parlamentari del govern i de fet, també algun dubte dins del PSOE mateix, no? Demà també es publiquen dades de l'atur del mes de febrer, continua el mobile, i acaba amb un tema que ens explicarà la Núria Paraire, des de Girona, que també firmarà, per cert, un article al portal de 3cat.info. Coipús sí, coipús no. Coipús, és aquest...
aquesta espècie...
Aquest rosegador, no?
Sí.
Que és com una rata gran, amb les orelles petites, una mena de castor, també. És una espècie invasora, que prové de l'Amèrica del Sud, que s'ha convertit en una autèntica atracció turística a Girona, al riu Unyà. L'article no n'avanço gaire, polèmica servida, els animalistes que no volen que sacrifiquin coipús i els naturalistes que sí, que com a mínim volen limitar-ne la població.
Doncs demà ho escoltem. David, Marc, fins demà. Bona nit.
Bona nit.
Deu minuts perquè se'ns acabi la jornada i els acabarem amb bona companyia perquè, com sempre, hem tingut aquí un oient misteriós que ens ha estat escoltant molt atentament. Els que l'han vist treballar diuen que mima les masses com si toqués peces d'art sense pressa, amb molta cura i amb uns moviments nets i amb decisió. Als 14 anys ja voltava pel forn familiar i anava enfarinant, o enfarinant, no ho sé, ara ens ho explicarà. I als 23 va començar a viatjar per Europa, on es va formar i va descobrir tots els secrets del pa. El 2008 va obrir la seva pròpia forneria al carrer Aribau de Barcelona. Ja ara hi en són unes quantes més a altres ciutats catalanes i fins i tot també a Madrid. Hem comptat obradors que surten a la pàgina web i hem superat els 50, si no ens hem descomptat. El nostre oient misteriós avui és Xavier Barriga, mestre flaquer i fundador de Turris, que és una de les principals empreses de pa artesà de Barcelona. Bona nit, Xavier.
Bona nit, Manel.
La primera pregunta que fem és si has après alguna cosa escoltant avui l'informatiu.
Bé, he après alguna cosa que ja sabia i no seré molt original, no? Que el món està molt, molt girat i que no sé per què hi ha gent que s'entesta en complicar-se tant la vida amb aquest afany imperialista, conquistador, conqueridor, que fa tant de mal silenciós a molta gent que no té veu ni vot però que ho pateix, suposo que moltíssim, moltíssim.
Sí, sí, això estem en un moment realment preocupant. Escolta, deia que amb 14 anys tu ja anaves ben enfarinat?
Sí, jo diria que vaig néixer dintre d'un sac de farina i per dintre meu corre farina envoltada amb sang, no? Sí, he viscut el món del pa des de sempre, des de la meva infantesa. De fet, vaig néixer i vaig créixer en un obrador. La vivenda i l'obrador era tot un. I bé, això em va impregnar aquesta estimació pel pa que porto fins avui.
Tota la vida, per tant, pendent del pa, que una cosa que no sé si és un cliché recurrent o si la nostàlgia enganya molta gent, que es diu molt allò del pa abans sí que era bo o es feia bé o tal. Tu creus això, que abans el pa era millor o no?
No, en absolut. Jo penso que avui dia tenim un pa excel·lent, potser l'hem de buscar, però podem trobar un pa excel·lent. També el teníem abans, no diré que no, evidentment, no el teníem abans, però ara fem servir una tecnologia que és sobretot el fred que ens possibilita allargar les fermentacions, ens possibilita mantenir unes masses mare a una temperatura, amb un pH correctes, molt equilibrats, i això, si ho fem bé i amb temps i amb ganes i ofici, ens dona un pa excel·lent.
Tu dius que la massa mare, que ja has utilitzat la paraula, és la clau?
No, 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 la massa mare és un ingredient, és un actor més de tot el que envolta el pa, però que sí, és veritat que ens ajuda a donar conservació, a donar sobretot sabor i a donar també salut.
Què ha de tenir un bon pa?
Què ha de tenir? Doncs ha de tenir un temps llarg de fermentació, ha de tenir una acurada selecció de les matèries primeres, que són molt poques, eh? Bàsicament, farina i massa mare, l'aigua no importa tant, i sobretot aquests temps de fermentació, una cocció correcta, i tot això fa que sigui un plaer menjar-lo, un plaer pels sentits i un plaer també pel nostre organisme.
Tu sabries reconèixer un bon pa a simple vista?
No és tan senzill. Necessito tocar-lo, necessito olorar-lo i necessito menjar-lo.
A una benzinera podríem trobar bon pa?
Podríem, però no el trobem, de moment.
No, tu no l'has pescat mai, de moment?
No. Jo a la benzinera vaig a posar-hi benzina i no se m'acut comprar-hi pa.
Tu en menges molt, de pa, o què?
En menjo molt, sí. Cada dia em menjo, provo els diferents pans que fem per veure si estan amb la línia de qualitat que volem donar, i la veritat és que gaudeixo molt de menjar un bon pa.
Cap on diries que van les tendències en el món del pa? No sé si ara hi ha cada cop més gent, per exemple, que demana pa integral, o cap on diries que es mou tot això?
Bé, jo diria que el món del pa integral, sí, és una tendència, menys potser del que sembla o del que ens pensem. Tothom diu que sí, que hem de menjar pa integral, però encara no se'n menja prou. Però sí, jo diria que és una tendència, i sobretot a menjar pans amb sabor. Jo crec que és que estem recuperant des de ja fa temps tornar a gaudir del sabor del pa amb pa, sense massa cosa més, no? I crec que això no ho hem de perdre, no? I sobretot el que hem de lligar, o a mi sempre m'agrada lligar, no?, és el pa, plaer i salut. O sigui, un bon pa et dona una bona digestió. No només és dir, oh, que bo que està, que cruixent, sinó que bé que se'm posa a l'estómac.
Clar. Abans ho dèiem, hem comptat 51.
Sí, està ben comptat, sí.
Sí, allà... per tant, el teu pa arriba a 51 obradors, podem dir. Com t'assegures que tot arreu es treballi de la manera que a tu t'agradaria veure'l?
Bé, doncs, amb un equip de persones molt, molt, molt implicat, amb ganes de fer les coses bé, de que les coses surtin bé, i això és clar, un dels valors de Turris des del primer dia que vam obrir la persiana és comptar amb un equip que treballi a gust, motivat, que li agradi el que fa i el que sent, no? Sense això és, no hi ha ni Xavier Garriga, ni massa mare, ni farina que valgui.
El pa encara es fa de nit, també?
No. Nosaltres, el pa... O sigui, tots els forners de Turris, menys jo, ara estem dormint, perquè és el pa el que va fermentant molt lentament, amb una temperatura molt controlada, i el pa de Turris, que demà començarem a coure a partir de 6:15, les 6 del matí, doncs està fermentant des de les 9, 10 del matí, amb aquesta temperatura molt lentament, i aquí és on passen moltes coses durant aquesta fermentació que són les responsables de que quan menges aquest pa diguis, ostres, que bo, no?
Per tant, treballar de nit potser no, però llevar-se d'hora sí, eh?
Sí, llevar-se d'hora, això no ens ho salva ningú.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.
La cançó que ens portarà al final aquesta setmana del Catalunya Nit cada dia fins al divendres és de la Ludwig van.
Sonen havaneres, uns avis menja...
Divendres van treure disc i ens quedem amb aquesta cançó. On t'has ficat aquesta nit?
El teu melic és el centre on orbita el món. S'han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit.
Si algú t'ho preguntés...
On t'has ficat aquesta nit?
Doncs pots dir que estaves tranquil·lament escoltant el Catalunya Nit.
Entendre la dansa.
comença, no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
Ja sabeu que aquí treballem intensament per intentar-vos explicar de la millor manera el que passa al món, un món complicat, però això sí, tenim algunes normes. Per exemple, no ens agrada tenir l'última paraula, la cedim sempre, i avui la cedirem al mestre Flaquer, fundador de Turris, Xavier Barriga.
Entre el fons 10 i la ronda del Guinardó. Aquests antifeixistes desconfien d'un...
Bé, jo el que diria és que per despedir aquest programa, primer de tot, gràcies, Manel, per invitar-me.
A tu.
I en segon lloc diria que gaudim del que tenim, gaudim de la salut, gaudim de la vida que podem viure aquí, perquè veient, escoltant les notícies que ens envolten, doncs jo crec que encara hem de ser més conscients d'aquest gaudir, i demà esmorzem un bon pa amb oli i comencem el dia amb tota l'energia possible.
Un revisor a la Sagrera m'ha birlat tots els diners. Maleïda nit de merda, no penso tornar mai més a la ciutat emmurellada de la teva habitació, on aquella matinada em vas convertir en lleó. Jo li vaig donar el meu cos, però ella volia l'esperit. On t'has ficat aquesta nit? Aquesta nit.